Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts a 2:15. El terrorisme continua marcant la seva implacable llei. Ahir a aquesta hora us parlàvem de l'atemptat d'Egipte, no en sabien gran cosa. 24 hores després es pot confirmar els dramàtics pronòstics. 18 morts i 60 ferits en les 3 explosions que van sacsejar un centre turístic de la península del Sinaí. I fa només unes hores, 9 morts a Sri Lanka en un intent fallit d'assassinar un alt responsable militar. Sembla que els tigres tàmils estan darrere d'aquest atemptat, que ja ha provocat la reacció contundent de l'exèrcit, que està fent una important batuda per la zona. Doncs del terrorisme islàmic en parlarem amb un gran especialista. Mapamundi ha tingut l'oportunitat aquest matí de parlar amb Olivier Roy, un dels grans experts mundials sobre l'islam i que aquests dies és a Barcelona. I connectarem amb el nostre corresponsal a Washington. El terrorisme ens continuarà fent de fil conductor perquè s'acaba d'estrenar una controvertida pel·lícula sobre l'11 de setembre sobre l'avió de Pennsilvània que es va estavellar després que els passatgers es rebel·lessin contra els segrestadors. I a l'espai del reportatge parlarem d'un país que intenta superar el terrorisme. Parlarem d'Irlanda del Nord. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Ja hi ha 10 persones detingudes per la seva presumpta col·laboració en el triple atemptat d'ahir a la ciutat costanera d'Adahab, a la península del Sinaí, Egipte. El balanç oficial és de 18 víctimes mortals i més de 60 ferits, la majoria egipcis. Les reaccions de condemna han arribat tant des d'Occident com des dels països àrabs, incloent-hi el govern palestí de Hamas i els germans musulmans d'Egipte. Tenim a Adahab a un enviat especial de Catalunya Informació. Quim Amor, bona nit.
Hola, bona nit, Jordi.
En primer lloc, quines informacions tenim sobre l'autoria d'aquest atemptat, Quim?
Home, de moment no se sap res, en realitat, perquè cap grup ha reivindicat l'acció terrorista i, a més, el govern també s'ha pronunciat. De tota manera, és simptomàtic perquè hi ha un diari progovernamental que es diu La Gram, que avui ha vinculat aquest grup que ha actuat aquí a Tafab amb el que va actuar també l'atemptat de Tabac l'octubre del 2004 i el que va actuar també a Sharm el-Sheikh. Tabac i Sharm el-Sheikh són dues poblacions que estan aquí també a la península de Sinaí, de Sharm el-Sheikh va ser el juliol de l'any passat. Aquest grup es denomina Grup Unificat i de la Guerra Santa. El govern diu que aquest grup és un grup autònom que té una cèl·lula d'acció aquí al Sinaí i el desvincula completament de qualsevol connexió exterior, és a dir, amb Al-Qaeda. De tota manera, insisteixo, no hi ha cap grup que ha reivindicat l'atemptat i el govern fins ara tampoc s'ha pronunciat al respecte.
Entesos. Quin ambient es viu aquí a Dahab, Quim, 24 hores després d'aquesta carnisseria?
Home, hi ha molta commoció, hi ha por, hi ha ràbia de la gent que viu aquí a Dahab. Hem de tenir en compte que aquesta població té més o menys uns 50.000 habitants i la gran majoria viu el turisme. Aleshores, un atemptat d'aquest tipus pot tenir unes conseqüències econòmiques molt greus per la població i per aquesta zona, no? De tota manera, jo he sortit fa una estona pels carrers d'aquí de Fat i els comerços estan oberts, els restaurants estan oberts i la gent va pel carrer. El que sí que és cert és que hi ha molts turistes que han decidit ja sortir d'aquesta població i altres que tenen previst fer-ho aquí a poques hores. També és cert que hi ha turistes que han arribat avui, que he vist jo, o sigui que hi ha una miqueta de tot. I jo crec que és una situació de calma, de temps a calma, diríem jo. No?
Doncs gràcies, Quim Amor, per aquesta informació. Des del lloc dels fets, és de Dahab, a la península del Sinaí. Seguim parlant de terrorisme d'entrada, perquè una pàgina web islamista ha difós avui el primer vídeo on apareix Abu Musab al-Sarkawi, considerat com el líder d'Al-Qaeda a l'Iraq, Sergi Roca.
A la cinta, al-Sarkawi elogia la tasca dels activistes que han lluitat durant 3 anys contra la invasió dels Estats Units, que qualifica com la croada més ferotge contra un país musulmà. Els atacs a la insurgència a l'Iraq han acabat avui precisament amb 15 morts i 19 ferits. Per cert, que en una primera referència sobre la qüestió, el nou primer ministre iraquià, Jawad al-Maliki, ha admès que els enfrontaments interreligiosos al país podrien derivar en una guerra civil.
També al Pròxim Orient, la presumpta preparació d'atemptats a Jordània ha enterbolit encara més les relacions entre el govern d'Aman i el palestí de Hamas.
Jordània ha denunciat que un grup de de militants de Hamas que van ser detinguts la setmana passada estaven preparant atemptats dins el país. Els militants podrien haver rebut instruccions des de Síria, on està establerta una part de la direcció del moviment islamista. Hamas ho nega i diu que Jordània s'acaba d'unir així a la campanya contra el nou govern palestí.
I on dèiem que la situació també s'ha complicat és a Sri Lanka, al sud de l'Índia.
Aquesta tarda l'exèrcit del país ha llançat un atac contra els rebels tàmils. És la resposta a l'atemptat protagonitzat per una dona i que aquest matí ha fet 9 morts. La suïcida s'ha llançat contra un vehicle on anava el cap de l'estat major, que ha quedat ferit greu. La missió internacional que supervisa l'alto el foc, firmat l'any 2002 a Sri Lanka, assegura que l'atemptat és un greu obstacle pel procés de pau.
Doncs anem a sentir una opinió molt interessant sobre el terrorisme islamista. Oliver Roy, un dels grans experts mundials sobre l'islam, és aquests dies a Barcelona. Doctor en Ciències Polítiques, director d'investigació del Centre de Recerca Científica de París i assessor del Ministeri Francès d'Afers Estrangers, entre moltes altres coses, ha concedit una entrevista a Mavamundi en què ha analitzat la naturalesa dels moviments islàmics radicals. I ha parlat la nostra companya Mariola Gilabert.
Senyor Roy, veiem com cada dia, ahir mateix era a Egipte, es produeixen atemptats terroristes que s'atribueixen al radicalisme islàmic associat a la xarxa Al-Qaeda. Però vostè assegura que realment no existeix aquesta organització.
Je pense que Al-Qaeda aujourd'hui n'est pas une
organització. Crec que Al-Qaeda no és una organització centralitzada, estructurada. Al-Qaeda és més aviat una etiqueta, un concepte. I el que veiem sigui a Londres, a Madrid el 2004, o ara a Egipte, són grups locals que prenen el concepte inventat per Al-Qaeda, l'etiqueta, la franquícia, i que Al-Qaeda reivindica tot seguit. Però, de fet, són petits grups locals que es posicionen de forma global, atacant interessos occidentals, símbols de la mundialització actual, com és el turisme.
I creu que hi ha qui intenta treure profit de la situació, d'una banda, els governs que utilitzen l'amenaça del terrorisme internacional per justificar actuacions agressives, i de l'altra, els grups que sota el paraigües d'Al-Qaeda intenten fer-se publicitat?
Sí, simplement per aconseguir més impacte per les seves accions. Si un grup diu que forma part d'Al-Qaeda, sap que té garantida la primera pàgina dels diaris i, d'altra banda, els règims, especialment els dictatorials dels països àrabs i del Tercer Món, els convé dir que no hi ha alternatives entre ells i Al-Qaeda i que s'ha de refusar escoltar l'oposició democràtica o els islamistes moderats que volen jugar al joc de la democràcia. Els grups terroristes els formen un nombre reduït d'individus que es coneixen entre ells, que s'han radicalitzat plegats, que no tenen gaires connexions internacionals i que, per tant, són difícilment rastrejables per les forces policials i que atenten allà on resideixen. Crec que l'amenaça d'aquests grups durarà anys. El que cal fer és privar-los de tota perspectiva política o suport polític per part de la població musulmana. I per això cal una política d'obertura als moviments islàmics moderats que renuncien a la violència.
Però com s'explica que en aquests moviments radicals hi hagi també fins i tot europeus, fills de bona família o estrangers totalment integrats?
Molts són àrabs d'origen, o pakistanesos d'origen, o africans d'origen, però s'han radicalitzat a Europa. El radicalisme islàmic que estem veient, el violent, és producte de la desculturització, del desarrelament. No és l'expressió d'una cultura tradicional. Crec que cometem un greu error quan pensem que el radicalisme islàmic és una forma de protesta de la cultura musulmana tradicional que se sent agredida per Occident. És el contrari. És conseqüència de la mundialització, de l'occidentalització d'un cert nombre de musulmans. En el fons, han incorporat un cert activisme polític d'estil occidental que és el de l'antiimperialisme d'extrema esquerra dels anys 70. Ara utilitzen les sigles de l'islam com fa 30 anys utilitzaven les del marxisme. I tots els grups d'Al-Qaeda tenen conversos, gent que no són d'origen musulmà però que s'han afegit al grup. Joves rebels sense causa que volen actuar contra el sistema establert i es posen l'etiqueta d'Al-Qaeda.
I en el fons no hi ha un pòsit religiós que expliqui, per exemple, que arribin fins i tot a suïcidar-se, a immolar-se?
Soc escèptic sobre la dimensió religiosa. Molts d'aquests joves no tenen comportaments religiosos. I malgrat el que molta gent pensi, la joventut d'avui té molts comportaments suïcides que no per força tenen una arrel política. Són un símptoma de la violència actual, d'una violència molt individualitzada. Contra el que es pugui pensar. Fixi's com els suïcides fan ells mateixos vídeos de posta en escena. L'islam no pretén trasbalsar Europa. Arriba en un moment en què Europa està en crisi i els musulmans busquen un lloc en aquest àmbit, constituint-se com a comunitat religiosa, però sent acceptats com a ciutadans. Tot això, l'encaix de religió i política, porta problemes, crea tensions. Cal negociar, però. S'ha d'anar per aquí i tractar tothom igual. I considerar l'islam simplement com una religió i no com una cultura.
Gràcies per haver-nos atès i li desitgem una bona estada a casa nostra. L'esperem ben aviat.
Entesos.
Merci.
Mapamundi. El món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Abans de l'àrea de servei, una última informació amb Tamara Lombardo. Milers de persones han sortit avui als carrers de la capital del Nepal, a Kathmandú, per celebrar la derrota del rei Gyanendra després de gairebé 3 setmanes de mobilitzacions on han mort almenys 14 persones.
L'aliança opositora ha paralitzat les protestes per celebrar la reinstauració del Parlament suspès des del 2002, mentre que els rivals mantenen un bloqueig de les carreteres. Els 7 partits de l'oposició ja han presentat Girija Prasad Koirala, líder del partit majoritari del Nepal, com a futur primer ministre i han anunciat que parlaran amb la guerrilla maoista perquè declari l'alto al foc. La primera sessió del Parlament se celebrarà aquest divendres amb el principal objectiu de convocar eleccions a una assemblea constituent.
Són 9:15, arriba Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
Anem a fer un repàs del més destacat.
Doncs sí, l'última hora del sinistre d'helicòpter d'avui al Pallars Jussà que els cadàvers dels 4 ocupants de l'aparell ja han arribat a Lleida, on se'ls hi practicarà l'autòpsia. La Generalitat ja ha obert una investigació per esbrinar per què l'aparell s'ha estavellat a la Pobleta de Vallveí mentre feia la inspecció de la línia elèctrica entre Sant Manat i Sallenta. Parlem ara d'Iberia, que ha anunciat la creació d'una companyia de baix cost amb seu a l'aeroport del Prat. Aquest projecte engegarà amb 5 aparells, però espera operar amb una trentena l'any 2008. A banda d'Iberia, integren la companyia Parts Iguals, el grup Cobra, Iberostar, Nefinsa i Kerkus. També en clau econòmica, la Comissió Europea ha aprovat sense condicions l'OPA de l'Alemanya E.ON sobre Endesa. Brussel·les adverteix que seguirà atentament aquesta operació, però creu que no és gaire probable que l'oferta perjudiqui la competència. Per acabar, la previsió anuncia temps estable amb ambient suau i domini del cel serè.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Albert Manyà, quan vulguis, endavant.
Doncs a aquesta hora, segons ens informen des dels túnels de Vallvidrera, s'ha normalitzat ja la circulació en aquesta via, que havia estat complicada durant una estona a conseqüència d'un accident. Ara mateix l'única incidència remarcable es produeix a Barcelona, on la Guàrdia Urbana ens acaba d'informar que la Ronda d'Alt encara hi ha aturades intermitents entre Pedralbes i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Això està, bona nit.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses? Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7, del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Laura, però què fas amb la nevera?
Separar-la de la paret perquè la distància mínima ha de ser de 5 centímetres.
I ara?
És que si el circuit està ben ventilat, es pot estalviar fins a un 15% d'electricitat.
Ah, i es pot saber qui t'explica totes aquestes coses?
Ei, que estàs gelós de FECS Endesa?
A FECS Endesa t'assessorem perquè estalvis i optimitzis energia a la teva llar. FECS Endesa, més a prop teu. FECS Endesa obté el certificat ISO 14001 en distribució.
Mapamundi.
There was an explosion at the Pentagon. Not a fire, an explosion.
És un extracte sonor de la primera producció de Hollywood que s'atreveix a tocar el tema i la data que més retenen els ciutadans dels Estats Units, l'11S. La pel·lícula es diu United 93 i recrea el segrest del quart avió, el que es va acabar estavellant, com deu recordar, a Pensilvània. Avui es presenta al Festival de Tribeca, a Nova York, i ho fa enmig de controvèrsia perquè molts espectadors ja han deixat clar que no pensen pagar una entrada de cinema per reviure una situació tan dramàtica com aquella. Connectem amb Washington. Ignasi Abad, bona nit.
Hola, bona nit.
Al marge d'aquestes crítiques, els familiars de les víctimes donen suport al film, no?
Sí, de fet, les famílies dels passatgers i la tripulació, a més d'haver col·laborat activament en l'escriptura del guió, veuen el film com un homenatge als seus estimats. Hem de tenir en compte que un 10% de la recaptació de la pel·lícula servirà per finançar el monument que es vol construir al bosc de Shanksville, a Pennsylvania, on va caure l'avió. De manera que els mateixos familiars s'han dedicat a promocionar el film. Gordon Felm és germà d'una de les persones que va morir a bord de l'aparell.
Així com hi ha gent que s'alçarà per dir que és massa aviat, jo també ho faré i cridaré que mai és massa aviat per recordar aquells fets terribles i retenir-los a les nostres ments. Mai és massa aviat per recordar l'heroisme i commemorar la pèrdua que el país va sentir aquell dia en concret.
La producció de la pel·lícula no va tenir solament el suport dels familiars, sinó també dels controladors aeris que van viure aquella jornada tan tràgica i caòtica, fins al punt que un d'ells, el mateix director d'operacions de l'Administració Federal d'Aviació, Ben Sliney, s'interpreta a ell mateix al film.
Crec que 5 anys dona prou distància. Crec que és necessari recordar els fets d'aquell dia. No ser complaent sobre el que va passar perquè no torni a passar mai més. Perquè alguna cosa pot tornar a passar. No crec que en un altre 11S torni a ocórrer, que un grup de gent segrestin avions i els utilitzin com a míssils. Però penso que hi ha alguna cosa més a l'horitzó i que se'ns ha de recordar la incertesa del temps en els que vivim.
De moment, Ignasi, els únics que han vist United 93 són alguns familiars de les víctimes i també alguns crítics. Com han rebut, com han qualificat aquesta pel·lícula?
Doncs mira, la crítica qualifica United 93 de respectuós, film digne, fet des del cor però sense caure en el sentimentalisme, i en general les que s'han publicat posen una nota ben alta, de 9 sobre 10. Els familiars de la seva banda també estan satisfets. Podem escoltar, si us sembla, les explicacions del pare de Todd Beamer, que va ser un dels passatgers que precisament va liderar la rebel·lió contra els segrestadors.
Inicialment teníem reticències sobre quin tipus de producte farien, però la nostra confiança va créixer quan vam parlar amb el Paul i el seu equip i vam veure que els seus motius eren raonables i que volien explicar la història correctament i acuradament. La idea era captar aquesta història real d'un contraatac i una batalla i demostrar amb franquesa i autenticitat les grans accions que els passatgers i la tripulació van prendre aquell dia.
Elsa Strong, que va perdre una germana a bord del vol 93 de la United Airlines, assegura que tots els familiars van respirar tranquils després de veure el treball del director Paul Greengrass.
La pel·lícula és molt poderosa i tots vam sentir-nos igualment alleugerits en veure que el film estava tan ben fet.
L'autor del film, Paul Greengrass, és un director anglès que ja va realitzar amb extrema sensibilitat el 2002 un altre film sobre el terrorisme a l'Ulster, Bloody Sunday. 4 anys més tard, United 93 inaugura el Festival de Tribeca aquesta nit, després anirà a Cannes el mes que ve i a Catalunya s'estrena a l'agost, just quan Oliver Stone estrenarà també als Estats Units la segona gran producció de Hollywood sobre l'ONCS, titulada World Trade Center, i que de ben segur també arrossegarà polèmica.
Gràcies, Ignasi Abad. Abans del reportatge, una última informació. Molt breument, el Consell de Seguretat ha adoptat sancions contra 4 acusats del conflicte de Darfur. 12 dels 15 membres del Consell han votat a favor del text, mentre que la Xina, Rússia i Qatar s'han abstingut. Aquestes són les primeres sancions adoptades contra particulars implicats a la guerra de Darfur. En els últims 3 anys, 300.000 persones han mort en aquesta zona del Sudan i uns 2 milions han hagut de deixar casa seva. Ara sí, anem pel reportatge, la reactivació del procés perquè Irlanda del Nord recuperi les seves institucions autonòmiques és el tema que ocupa el reportatge d'aquesta setmana. El procés haurà de culminar abans del dia 24 de novembre, data en què expira l'ultimàtum fixat pels governs britànic i irlandès. És un treball de Quim Olivares.
6 d'abril del 2006, 3 anys i mig després de la suspensió del govern autònom d'Irlanda del Nord, Tony Blair, primer ministre de la Gran Bretanya, i Bertie Ahern, de la República d'Irlanda, llencen un ultimàtum als polítics nord-irlandesos. Sentim Blair.
Avui hem establert un nou marc per prendre una última decisió que comença amb la convocatòria de l'Assemblea el 15 de maig i s'acabarà el mes de novembre. En aquest punt, o tanquem aquest capítol, o tanquem el llibre.
Els suspicaços diuen que pels republicans la millor manera d'aconseguir una Irlanda unida és demostrar que un govern amb els unionistes és impracticable. Un dels 108 diputats nord-irlandesos, Draymond McCartney, exmembre de l'IRA i ara a les files del Sinn Féin, els desmenteix.
Aquells que estan involucrats en el conflicte són IRA en part de la seva solució. I per això penso que és molt important que si s'intenta engegar un procés que margina gent, llavors no funcionarà. Molta gent de les àrees de classe treballadora, tant unionistes com nacionalistes i republicans, diuen que el govern del nord l'han de dirigir aquells que han estat elegits. I per això penso que el Partit Democràtic Unionista ho sap, això.
El Partit Demòcrata de l'Ulster, reticent a compartir el poder amb els republicans, demana temps per convèncer les bases. La comparació que va fer Tony Blair el mes de març passat no els ha ajudat.
Hi ha gent perfectament decent i disposada que diuen que els extremistes que cometen atemptats terroristes no són musulmans de debò. I és clar, tenen raó. No són més veritables musulmans que aquell protestant intolerant que es fa dir veritable cristià i assassina catòlics a Irlanda del Nord. Però, desgraciadament, encara és un protestant intolerant. Dir que la seva religió no té importància és, per una banda, no entendre els seus motius i, per l'altra, refusar afrontar la pressió de l'extremisme dins la religió, que és el que ho ha provocat.
William Graham és periodista del diari de Belfast Irish News.
Tenia raó quan va condemnar els paramilitars lleialistes que han assassinat catòlics, però ell també hauria hagut de parlar de les víctimes unionistes i protestants de la violència republicana. Aquí potser va cometre un error pel fet de no referir la seva condemna a la violència de tots costats.
Principalment els nostres polítics parlen més sobre violència i els problemes amb la Constitució que no pas de les qüestions bàsiques. Parlar de la pau, educació, atur, totes les qüestions de què haurien de parlar.
La que sentíem era la baronessa May Blood, que treballa pels col·lectius desafavorits nord-irlandesos i viu des de fa més de 30 anys a Shankill Road, a l'oest de Belfast, una de les zones més afectades per la violència entre comunitats. Blood també dirigeix una organització de suport als joves amb dificultats socials i situa el sistema educatiu nord-irlandès com una de les causes de l'endèmica enemistat entre protestants i catòlics.
A Irlanda del Nord tenim una educació segregada. Els protestants van a l'escola pública i els catòlics van a escoles religioses. I en molts casos els joves no coneixeran ningú de l'altra comunitat, potser en tota la seva vida, fins que tinguin l'edat per anar a la universitat. El que alguns estem intentant fer és recollir diners per construir escoles on els nens estiguin junts des dels 3 anys i, en certa manera, aprenguin a divertir-se amb la cultura de l'altre, en lloc de témer-la. Però hi ha gent a Irlanda del Nord que s'hi oposa activament. L'Església Catòlica Romana en seria una, i també alguns líders unionistes.
La comunitat unionista es queixa que rep menys compensacions que els republicans pels anys de violència. El periodista de Belfast en responsabilitza els mateixos unionistes.
Moltes vegades són molt reticents a sol·licitar algunes subvencions, però ara comencen a ser conscients que certament han de començar a reconstruir la seva àrea de dalt a baix si volen ajudar, especialment els joves, a tenir un futur, a tenir una feina i una manera de viure decent i lliure de la influència dels paramilitars.
La també membre de la Cambra dels Lords, May Blood, assegura que, com passa des del 2002, Irlanda del Nord no pot continuar sent governada des de Londres.
Penso que hem de ser optimistes. Penso que el pessimisme és una cosa que no ens podem permetre a Irlanda del Nord. Som una comunitat petita, amb 1.700.000 persones a Irlanda del Nord. I si no ens esforcem per compartir el poder, després ens deixaran de banda.
.com. Edició internacional.
En portada.
El negociador iranià en el conflicte nuclear anuncia que Teheran podria suspendre els contactes amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i accelerar el seu programa energètic si les Nacions Unides imposen sancions. Aquest és un dels titulars de portada d'Aljazeera.com, que també assegura que un atac militar en cap cas farà aturar el programa del seu país.
El link.
CNN.com proposa un enllaç intern on ofereix el vídeo íntegre de les explicacions de George Bush, que avui ha anunciat que suspendrà fins a la tardor l'abastiment dels dipòsits de reserva estratègica de petroli. CNN.com titula dient que Bush apunta contra l'augment dels preus de la benzina.
L'opinió.
La trobem a bbc.com, és a propòsit del triple atemptat d'ahir a Dajab i la firma Mahdi Abdel Hadi, l'analista d'afers àrabs de la ràdio-televisió britànica. El periodista apunta que ahir va augmentar la pressió sobre Hosni Mubarak perquè, una vegada més, el seu govern demostra que reprimeix amb força la discrepància política pacífica i alhora no protegeix els egipcis de la violència religiosa o política.
La curiositat.
Aquest pròxim 1 de maig, l'Empire State Building celebra 75 anys de la seva inauguració. Per aquest motiu, el New York Times proposa un especial que ens dona detalls sobre les intimitats d'aquest edifici, des dels secrets de la seva estructura fins als múltiples estils de vida que ha xuplugat amb el pas del temps.
Puntcom. La contraportada.
Es veu que Benet XVI s'ha convertit en un dels personatges més desitjats pels directors de màrqueting de les grans marques. Segons explica avui el Wall Street Journal, el papa s'ha posat ulleres de sol Serengeti, porta sabata Giox, mocassins Prada i té un iPod blanc gravat amb el seu nom. No és que ho hagi comprat ell, sinó que li han regalat amb el desig que algun dia ho pugui lluir en públic, cosa poc probable, o simplement que se sàpiga que ho té. És el que es diu product placement, una tècnica de màrqueting que consisteix a col·locar productes en llocs ben visibles, detergents o envasos de llet en sèries de televisió o ampolles d'aigua a les taules de les conferències de premsa dels esportistes. Bé, diuen els vaticanistes que ara la gran guerra comercial l'estan disputant Volkswagen i BMW. Totes dues estan batallant per construir el papamòbil que ha de substituir l'actual Mercedes. Al papa, en aquest cas, no li valdrà ni allò d'escombrar cap a casa. Totes dues firmes són alemanyes. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.